Como recién cogido de la mata, participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts a Herrera COPE Catalunya i Andorra des de Barcelona per tota Catalunya. Salutacions a qui us parla, la Montse Rodríguez amb el Cito Ramírez a les vies de so. Avui, en un dia en el que tenim molts temes d'actualitat, avui, com no podia ser d'una altra manera, començarem parlant sobre aquesta posada a la venda dels abonaments gratuïts a Rodalies. Més de 300.000 persones ja s'han registrat a la pàgina web de Renfe per comprar-los, tot i que es comencin a vendre avui, no es podran utilitzar fins al mes de setembre. Els abonaments es podran adquirir a través de la plana web de l'operador, de la seva aplicació pel mòbil o les màquines d'autovenda i les taquilles de les estacions. Tot això ens ho explicarà l'Antonio Carmona, que és el portaveu de Renfe a Catalunya. I s'espera una tardor calenta, això diuen els sindicats. Des de Comissions Obreres i des de UGT anticipen aquesta tardor de protestes. Diuen que els sindicats estan insistint en la pujada dels salaris i diuen que la negociació a l'empadronal està bastant enrocada. Avui ens ho explicarà el Camil Ros, que és el secretari general d'UGT a Catalunya. Això serà la primera hora d'aquest Herrera COPE Catalunya i Andorra. Després, ja sabeu que a partir de la una, migdia a COPE. Però abans de començar i d'entrar en matèria, el que estem molt pendents és de mirar el cel, perquè diuen que tornen els avisos per pluja intensa i que dijous esperen tempestes a la major part de Catalunya. Tota aquesta informació i més la té la companya dels serveis informatius d'aquesta casa, la Yolanda Bernal. Yolanda, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bueno, comencem parlant del temps. No sé si la pluja arriba avui o esperem a demà.
Sí, avui un dia força remogut. De moment, sol, arreu de Catalunya, però, com dius, de gra a la tarda la cosa es comença a complicar. Començarà a ploure pel Pirineu i Prepirineu, sobretot a les comarques del nord-oest, i la situació encara es complicarà més de cara a dijous, amb pluja ja pràcticament a qualsevol punt de Catalunya. Pel que fa a les temperatures, avui, novament, arribarem a màximes que superen els 30 graus.
Duridor. I en quant al trànsit i al transport públic, hi ha alguna incidència?
De moment, normalitat a aquesta hora al transport públic i tampoc no hi ha grans complicacions a les carreteres. Es continua donant pas alternatiu a la C-16 a Cercs, degut a unes obres. Hi ha algunes cues també a la C-32 de Gavà a Viladecans, direcció Barcelona, i a la Nacional 2 a Tordera per unes obres que s'hi estan fent.
Imagino, Yolanda, que aquest dimecres 24 d'agost la informació passa per això que comentàvem a l'inici, no?, que avui ja es posen a la venda els abonaments gratuïts a Renfe.
Bueno, estem pendents, primer de tot, d'una última hora, i és l'incendi que s'ha produït aquest matí en un pis al carrer Quevedo, al barri de la Salut. Ha deixat 3 ferits, 2 d'ells han estat molt crítics. Els 3 són menors, 2 d'ells, 2 germans de 13 i 15 anys, s'han llançat al buit des d'un 5è pis per intentar fugir de les flames. Vivien al pis amb la seva mare i el seu cosí, tots d'origen colombià. La mare no estava en aquell moment a causa de que estava treballant. El foc ja està a aquesta hora controlat i ara s'investiguen les causes que han pogut originar aquest incendi. Parlarem també a l'informatiu de la sol·licitud d'aquests abonaments de Renfe, i estem pendents de com evoluciona l'incendi i ens farem ressò d'un estudi de la UOC que alerta dels riscos que comporten les aplicacions infantils que molts nens fan servir als telèfons mòbils. Segons aquest estudi, una de cada 5 d'aquestes aplicacions infantils podria recopilar dades de menors de forma il·legal. Els experts diuen que hi ha maneres per evitar-ho i una d'elles seria activar, per exemple, els controls parentals. Parlarem de tot això a l'informatiu.
Doncs estarem molt pendents i sobretot micròfons oberts per si hi ha alguna novetat en quant a aquest incendi. Gràcies,
exacte,
Yolanda.
Fins després.
I ara la informació esportiva, i avui la mirada posada a Joan Batllori en aquest partit d'avui al vespre. És a les 8, no?
A les 21:30.
21:30. Mira, sí. Jo ja estava pensant...
A la nit,
però potser a les 8 comença el tempo de juego, així, no? O el partidat,
no, el tempo de juego amb el partit el començarem quan comenci el partit. El podrà seguir la gent que vulgui seguir-lo per cope.es i aplicacions mòbils.
I per què és tan important aquest partit? Què passa avui?
Doncs, sobretot, per sobre de tot, perquè el partit és benèfic. És en benefici de la lluita contra la ELA, una iniciativa, una acció capitanejada pel gran Juan Carlos Unzué, I a més, un gran espectacle esportiu perquè s'enfronten dos grans equips, com el Barça i el Manchester City, amb totes les seves estrelles. Però jo diria que la gran notícia a aquesta hora és que ja portem venudes aproximadament unes 80.000 entrades. Olé. Això vol dir que l'èxit està garantit i que, com va explicar el Juan Carlos Unzué ahir al Partidazo, tota la recaptació, absolutament tota, al 100%, anirà destinada a la investigació, a la lluita contra la ELA. Després, com et deia, un al·licient esportiu magnífic, perquè els dos equips tenen grans futbolistes, el Manchester City amb l'al·licient de veure Guardiola a la banqueta del Camp Nou, amb Haaland, amb Bernardo Silva, i el Barça amb totes les seves estrelles també. De fet, Xavi acaba de donar la llista de convocats, 27 futbolistes, només deixa a dos jugadors fora, que són Umtiti i Braithwaite, que són dos futbolistes que no compten per Xavi. I encara una cosa més del partit, el Barça estrenarà la tercera equipació, que no sé si has vist alguna fotografia, és blanca, amb una creu al mig, amb els colors del Barça.
T'agrada, tu?
Estèticament està bé, sí, no està malament, no és lletja. Sí, n'hi ha de pitjors,
Sí, hi ha hagut de pitjors,
Això al Barça. Més coses. A l'Espanyol, presentació avui de José Carlos Lazo, aquest extrem esquerre, que arriba a producte d'un intercanvi amb l'Almeria per Embarba. A més, l'Almeria li pagarà a l'Espanyol 1 milió d'euros. Al Girona també tenim presentació aquest matí. Presenta Reinier, aquest migcampista que arriba cedit pel Real Madrid. Ja va tenir uns minuts en el partit entre el Girona i el Getafe del passat dilluns a Montilivi. El Gamper femení ahir golejada del Barça. Li va guanyar per 6-0 al Montpellier. I el Municipal d'Olot, derrota digna del Levante Les Planes, l'altre equip català que aquesta temporada jugarà a primera divisió i que va caure només per 1-2 davant del PSG. En bàsquet, avui tenim a Pamplona partit entre Espanya i Islàndia, és partit de classificació pel Mundial. I a la Vuelta Ciclista a Espanya, avui tenim la cinquena etapa entre Irún i Bilbao, una etapa de mitja muntanya. Roglic va guanyar l'etapa d'ahir i es va situar ja líder de la classificació general.
Molt bé, Batllori. Aquest any de tres preguntes, eh?
Sí, clar, home. Tenim tres equips catalans a primera, clar, hem de fer tres preguntes, no?
I quines són?
Doncs avui la del Barça la tenim per Bernardo Silva, que avui jugarà amb la samarreta del Manchester City, però li preguntem a la gent on creieu que estarà el dia 2 de setembre, si al City o al Barça. Sobre l'Espanyol, preguntem si coneixeu Lazo, aquest futbolista que presenten avui, i sobre el Girona, si creieu que Reinier, aquest jugador que el Girona presenta també, com et deia aquest matí, serà titular, tindrà un lloc a l'11.
Molt bé, doncs hi ha alguna informació d'última hora, ja saps, fins a la una, pots entrar a qualsevol moment, això és casa teva. Gràcies, Joan.
Gràcies, Montse.
Que vagi molt bé. Adeu, les 12:27, i ara us donarem un bon consell.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo va por el Centro Médico Estético Star Bene, que está en la calle Muntaner 252 principal? ¿Hay movimiento, doctora Torrejón?
Pues sí que empieza a haber movimiento, porque yo creo que cada vez más la gente reparte las vacaciones, ¿no?, a lo largo del año. Y hay gente que la ha hecho la primera quincena de agosto, por tanto ya está aquí. Desde el lunes, pues nosotros cerramos solamente una semana, pues estamos trabajando y hay personas que ya se quieren informar, pacientes nuestros que retoman tratamiento, es decir, recuperando la actividad frenética normal.
Doctora, ¿quién puede visitar, obviamente es puertas abiertas el Centro Médico de Estética Star Bene, pero ¿a quién van dirigidos los servicios que ofrecéis en el Centro Médico de Estética Star Bene, doctora?
Mira, en mi caso concreto de sobrepeso, que yo siempre hablo de la necesidad y de la conveniencia de perder kilos, pero no todo el mundo siente esa necesidad. Es decir, hay personas que le pueden sobrar 20 o 30 kilos, pero no ven, ¿no?, ese momento, o creen que no tienen que hacerlo. Es decir, no les preocupa en definitiva, ¿no? ¿Nosotros a quién nos dirigimos? Pues mira, te voy a dar síntomas por los que muchas veces las personas vienen a nosotros, ¿no? Vienen buscando esa pérdida de peso. Por ejemplo, personas que les encanta de toda la vida viajar, y entonces se dan cuenta que últimamente pues cada vez les apetece menos, porque el viajar supone, bueno, pues llegar a un sitio, tener que caminar, recorrer los sitios para conocerlos bien, y se cansan, se fatigan y les da mucha pereza ya simplemente el hecho de pensar en organizar un viaje, pues porque vienen arrastrando un sobrepeso desde hace mucho tiempo. Personas que cada vez salen menos, es decir, alternan menos con los amigos. A mí me lo cuentan muchas personas, me dicen, me da pereza, no me siento bien conmigo misma, me estoy viendo con estos kilos que me están agobiando, entonces me visto al final con dos, tres cosas, que me pongo siempre lo mismo en invierno y en verano pues porque, bueno, pues no me encuentro bien, ¿no? Vistiéndome, este es otro tipo de persona que busca también hacer una pérdida de peso con nosotros. Personas, por ejemplo, con muchos dolores tanto de espalda como de rodillas, ¿no? Tenemos pacientes que pueden estar afectados de hernias discales o personas que pueden tener afectaciones de rodilla que su traumatólogo le ha dicho, mira, antes de operar, uh-huh, intenta perder peso porque si aligeras esa rodilla o si aligeras esa espalda, pues evidentemente vas a tener menos molestia y a veces hasta se pueden librar, ¿no?, de la intervención quirúrgica. Y tenemos personas, bueno, pues con muchísimas patologías, con problemas de tensión, con azúcar, con triglicéridos, con colesterol, uh-huh, con tensión alta, es decir, personas que tienen lo que se llama un síndrome metabólico, es decir, patologías asociadas a la obesidad, que su médico le dice, mira, eso está aquí, pero si pierdes peso, todas estas enfermedades pueden desaparecer. Es decir, que en definitiva nosotros, y como tú muy bien has dicho, y te lo agradezco, somos de puertas abiertas para todo aquel que quiera venir a nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero solamente cuando uno siente estas necesidades es cuando da ese primer paso de decir, venga, me pongo en marcha y voy a hacer la pérdida de peso.
Eso es. Doctor, antes de terminar, crisis, inflación, la gente se lo piensa mucho a la hora de permitirse algún lujo, si es que llamamos lujo a tratar el problema de obesidad, que no es ningún lujo, es una necesidad. ¿Es apto para todos los bolsillos? ¿Financiáis los tratamientos, doctora?
Mira, me alegra muchísimo que digas esto, primero porque no es una frivolidad, yo creo que es una necesidad y además cuanto peor están las cosas y mejor nos sentimos nosotros, mejor podemos afrontar lo que nos viene. Y ahora es el mejor momento para decidir muy bien dónde se pone el dinero, es decir, cuando hay época de bonanza, bueno, pues si pierdes un poquillo no pasa nada. Ahora hay que decidir muy bien que no hay milagros, que no hay duros a pesetas, que hay veces que se nos plantean tratamientos que pueden parecer mucho más baratos, pero sin embargo a la larga no te dan el resultado, con lo cual lo barato que era te ha resultado caro. Y en el caso nuestro tengo que decir, esto lo digo de manera categórica, somos asequibles a cualquier persona. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, es decir, sí, sí. A personas con un sueldo normal y corriente, trabajadores con unos ingresos normales y corrientes y además, como tú decías, uh-huh, nosotros ayudamos financiando a un año sin ningún tipo de interés. Y tengo que decir que todavía estamos conteniendo, es decir, no hemos aumentado porque entendemos el momento de dificultad que lo que estamos todos, nos tenemos que meter todos. Y por tanto aquí o todos nos arremangamos e intentamos salir de la situación o mal asunto.
Pues ya lo sabéis, Centro Médico Estético Starbene, todos son facilidades. Muntaner 252 Principal, 934143631, primera visita gratuita e informativa. Hacerlo ya, porque la salud es lo que importa. Doctora Torrejón, gracias y hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos. Luis Rodríguez.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui es posen a la venda els abonaments gratuïts a Rodalies. Més de 300.000 persones ja s'han registrat a la pàgina web de Renfe per comprar-los. Tot i que es comencin a vendre avui, no es podran utilitzar fins a l'1 de setembre. Avui parlem amb l'Antonio Carmona, que és el portaveu de Renfe Catalunya. Senyor Carmona, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
S'esperaven aquestes xifres tan grans de gent que ha començat ja a registrar-se per obtenir aquest bitllet de Renfe, aquests abonaments gratuïts?
Són xifres molt, molt significatives que mostren és que la mesura adoptada de gratuïtat en aquest període de 4 mesos és una mesura encertada que fomentarà l'ús del transport públic i, a més, premia els viatgers freqüents que habitualment utilitzen els serveis de Renfe tant a l'àmbit de cercania i rodalies com a la mitjana distància.
Uh-huh. Encara hi ha alguns dubtes. Com fer-nos amb aquests abonaments? I expliqui'm què s'ha de fer, què s'ha de pagar. Expliqui'm una mica com fer-ho des de zero.
A veure, està tota la informació a la web de Renfe, on el viatger pot consultar quin és el pas a pas per aconseguir aquest tipus d'abonament recurrent. En el cas de Rodalies, el que recomanem és el registre previ a l'aplicació de Renfe o Renfe Cercanías. Amb aquest registre, a través de l'app de Renfe Cercanías, obtens un codi QR de l'abonament recurrent que sí. Canviaràs a les màquines autovenda o taxilles, prèvia fiança de 10 euros. En l'àmbit de regionals, aquests abonaments es poden aconseguir a través de les màquines autovenda i a les taquilles, i la fiança en aquest cas serà de 20 euros. El que recomanem en tot cas és, en la mesura del possible, fer-ho tot el que es pugui telemàtic i pagament en targeta de crèdit. D'aquesta manera, aquesta fiança, quan tu fas els 16 viatges, tant a l'abonament de recurrent de Rodalies o de mitja distància o de mitjana distància, es retornaran de forma automàtica quan acabi el període de validesa.
Uh-huh. Què passa si vull recuperar aquesta quantitat? Ja fer un mínim de viatges?
Sí, el mínim de viatges és 16 desplaçaments en aquests 4 mesos, i d'aquesta manera es comprova que ets un viatger freqüent i se retorna l'import d'aquesta fiança, ja siguin 10 o 20 euros.
Uh-huh. S'han fet càlculs al Ministeri de Transport i diuen que una família de 4 persones que es desplaci habitualment amb tren es podria estalviar fins a 750 euros amb aquests abonaments gratuïts a Renfe. És molt, eh?
Clar, és una mesura d'estalvi molt important pels nostres viatgers, és una mesura d'estalvi molt important que el que permetrà és fomentar l'ús del transport públic amb les millores que suposen quan accés a la ciutat, accidentabilitat, en matèria de sostenibilitat. Nosaltres ara mateix estem al 80% de la demanda respecte al que era la demanda prèvia a la Covid, a la qual cosa tenim un 20% que volem reincorporar a l'ús del transport públic a Catalunya.
Uh-huh. Hi ha molts títols de Renfe. Hi ha molta gent que té dubtes si, per exemple, la T10, que dèiem sempre, la casual o l'usual, totes les targetes tenen són gratuïtes o hi ha un tant % de descompte, depèn de quina targeta compris?
Aquesta mesura és pels títols propis de Renfe.
Renfe.
Sí, de Renfe. Els títols integrats, com pot ser la T casual o la T usual, tenen la normativa que ha aplicat l'autoritat del transport metropolità. És a dir, la gratuïtat dels 4 mesos són per títols propis de Renfe.
Uh-huh. I la gent que ara mateix ens escolti i tingui aquesta casual usual, també poden treure aquests bitllets a través de les màquines de Renfe, per exemple?
No, són dos tipus de títols diferents. Tu pots comprar, si vols, la màquina d'autovenda a Barcelona poden vendre títols integrats de l'ATM o títols propis de Renfe. Cada viatger, segons les seves necessitats, agafarà un títol o agafarà un altre o de forma complementària els dos.
Uh-huh. Perfecte. Li vull preguntar, per la gent que ara mateix estigui a les estacions, que ens estigui escoltant, s'han ampliat personal per informar? Hi ha més personal a taquilles, a màquines d'autovenda, per dirigir? I també a través d'internet, imagino que hi ha un telèfon, no?, per la gent que tingui dubtes.
Sí, s'ha habilitat un telèfon específic, que es troba a tots els nostres canals de comunicació, perquè el viatger pugui consultar qualsevol tipus de dubte. La informació, tota la informació, com deia al principi, està a la nostra web. Es reforçarà personal d'informació i d'atenció al client en aquest període de 4 mesos. Aquest personal ja s'està formant a les instal·lacions de Rodalies, i esperem que aquesta mesura es permeti sumar més viatgers, més ciutadans al transport públic a Catalunya.
Tot i que es comencen a vendre avui, recordem, Antonio, no es podran utilitzar fins a l'1 de setembre.
Sí, el període de vigència d'aquest abonament recurrent és de l'1 de setembre fins al 31 de desembre. També és molt important recordar a la gent que té temps per adquirir aquest tipus d'abonament. S'ha començat avui, però si volen comprar-lo demà passat fins al dia 1, inclús, en tot el període de l'1 de setembre al 31 de desembre, clar.
Perfecte. Antonio, sap vostè que aquest és el tema del dia, no? Tothom, des que jo m'he aixecat aquest dematí, ja a la ràdio parlàvem, a la tele parlàvem, i m'he pujat al tren. Per cert, m'he tret jo també l'abonament. Ha estat en 3 minuts, ràpid, sense cap tipus de problema. Sap que aquest és el tema i que avui serà vostè l'home més sol·licitat d'arreu de Catalunya.
No, això és bona senyal, que Renfe estigui sol·licitada per una mesura d'aquest tipus que fomenta l'ús del transport públic amb totes les millores que això comporta, és una bona senyal per tota la ciutadania de Catalunya.
I tant que sí. Antonio Carmona, portaveu de Renfe Catalunya, gràcies per haver atès la nostra trucada en el dia que es posen a la venda els abonaments gratuïts a Renfe. Gràcies, Antonio.
Gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va Despenser, está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Y Banana Joe.
Se gorila con barba otra vez. ¡No!
2 de Va Despenser. El sábado por la tarde, en 13.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT han advertit que preparen grans mobilitzacions de cara als propers mesos si el govern de Pedro Sánchez no planteja mesures per revertir la inflació. S'anticipa una tardor de protestes. Avui és un plaer poder parlar amb el secretari general d'UGT de Catalunya, el senyor Camil Ros. Senyor Ros, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Mira, tornant a engegar ja.
Engegar
carregades.
I imagino que amb piles molt més que carregades, perquè s'espera una tardor, si la cosa no canvia, calenta.
Sí, ja vam, bueno, ja com vam anar de vacances, ja hi havia sobretot una situació està al voltant del pacte de rentes amb el govern de l'Estat, però sobretot amb les patronals, no? Que no hi ha manera de poder arribar a un acord, doncs, que marquin els increments salarials, doncs, pel conjunt de la gent treballadora, no? I, per tant, per nosaltres és molt important. Nosaltres, evidentment, a part d'exigir als governs, tant al català com a l'espanyol, doncs, que s'hagin moltes més mesures per controlar, doncs, aquesta situació d'inflació, sobretot passant pel control de preus, però també les patronals, que estan enrocades i no hi ha manera d'aconseguir, doncs, un acord que marqui un mínim d'increment salarial per tothom i que després sector a sector, doncs, puguem aplicar les clàusules de revisió salarial, no? Per tant, sí, evidentment, es planteja si ara la tornada del curs no canvien les actituds de com estàvem, doncs, respecte al juliol, evidentment, doncs, que la tardor a l'octubre plantejarem grans mobilitzacions.
La inflació, recordem, ha pujat de segona volta, no cal que ho diguem, perquè la gent ja ho sap perfectament, i això no s'ha traslladat als salaris. Per què no pugen els salaris? És tan difícil fer això?
Sembla que sí, perquè sembla que les empreses només miren pels seus beneficis. Per cert, cometen un error de base. Al final, si no pugen els nostres salaris i pugen els seus productes, però al final no podem comprar els seus productes, no? Ens deien, primer, tots aquests mantres econòmics que hi ha, que no es podien pujar els salaris perquè hi hauria la inflació de segona volta. Doncs ara el mateix Banc d'Espanya diu que la inflació de segona volta l'han provocat els beneficis empresarials. Perquè és cert que certs productes els hi ha pujat els preus, però altres no, i en canvi han trobat una pujada de preus generalitzada. Jo crec que han fet una barra lliure, o com diuen, no han fet l'agost, no? Les empreses, en canvi, no han revertit en salaris. I jo crec que en aquests moments, si comparéssim l'economia general del país o l'economia de les empreses i de les famílies, segurament tota la pujada de preus té un tant per cent d'impacte més gran en les famílies que en les empreses. Perquè mirem les hipoteques amb l'Euribor, sí, que va pujar ara fa uns dies, i el tipus d'interès que va pujar ja fa setmanes. Això suposa un increment. El cost energètic i de carburants, això suposa un increment també molt gran. I el cost d'anar a comprar el menjar, doncs, ja ni et dic, no? Per tant, l'impacte percentual impacta molt més en les famílies que en les empreses. En canvi, les empreses han pujat preu i les famílies no han pujat els salaris. Aquí està la gran contradicció i el gran problema.
Senyor Ros, amb la reforma laboral les empreses tenen més limitat a acomiadar els treballadors temporals, que considera que és el primer que feien quan hi havia males dades de l'atur. Algunes empreses, senyor Ros, ja estan estudiant reestructuracions davant d'una possible crisi econòmica?
Arriba algun bulo d'aquests, que no saps si és Globus Sonda o és cert, perquè de manera directa no ha arribat, de grans empreses. Què fan les grans empreses? Aprofiten tots aquests moments de convulsos, de crisi, allò per intentar plantejar reestructuracions. Però nosaltres els diem, igual que situaves, doncs, la reforma laboral en termes de contractació, també hem de recordar que si les empreses tenen problemes, els ERTOs del Covid ara els hem convertit en llei permanent. Mm-hmm. Per tant, si el problema de la inflació és un tema conjuntural, no és estructural, no? És un tema temporal, no sabem quan durarà més menys, doncs hi ha els ERTOs, no? I per tant, que els ERTOs ja ens han servit a la crisi sanitària per aguantar ocupació i no destruir, perquè l'anterior crisi, que no teníem els ERTOs, es va utilitzar amb els ERTOs en barra lliure, no? I per tant, els acomiadaments van ser massius. En canvi, ara tenim els ERTOs. Per tant, igual que hi ha, doncs, moltes més dificultats a l'hora d'acomiadar o justificar certes situacions de contractació, sí, també tenim la flexibilitat per un altre costat, si per raons, doncs, que es demostren, doncs tens els ERTOs, doncs, que serveixen, doncs, per aquesta gent, doncs, temporalment reduir total o parcialment la jornada, no? Per tant, tenim mecanismes per poder fer front, no? El problema és que les patronals no hi entren, només estan pensant els seus beneficis, i aquí estem, i els governs, bueno, el govern de la Generalitat està més absent que una altra cosa, i el de l'Estat, que no és valent a l'hora de plantejar el control de preus, que jo crec que seria la base imprescindible perquè poguessin controlar la inflació.
Senyor Ros, li faig una pregunta incòmoda, eh? Sí. La gent al carrer n'està farta, i hi ha molta gent que diu: els sindicats no fan res. Què diu vostè?
Bueno, això és una percepció i és un mantra, no? I nosaltres, evidentment, que voldríem fer molta més. Però és evident, per exemple, situacions com la reforma laboral i la recuperació de drets, no? És a dir, que ara hi hagi molta més gent jove que té un contracte indefinit que fa un any, això és per la pressió dels sindicats i per la negociació de la reforma laboral. Si ara els ERTOs i la majoria de la gent durant la crisi econòmica no va ser acomiadada, sinó que va passar en ERTO, va ser per la negociació dels sindicats, no? I, per tant, nosaltres ja fem coses que, evidentment, ens agradaria fer molt més, que ens agradaria obligar a les empreses, doncs, ara que es pogués incrementar preus. Però, al final, això és un joc de mobilització, és un joc de pressió, i, per tant, és això. Hi ha una part de les crítiques que, com sempre, les hem d'escoltar, sobretot de la gent que està més a l'entorn i que és propera. També hi ha molta crítica del sindicat, que és perquè els sindicats molestem, no? I molestem a l'estat llocs, i per tant, doncs, el millor és criticar-nos, no? Que no fem res, que, no? I totes aquestes qüestions.
Uh-huh. Senyor Ros, fins ara hi han hagut mobilitzacions disperses d'empreses, però a partir d'ara sembla que les coses seran més organitzades. És així?
Sí, ara el que situarem conjuntament amb comissions obreres és un calendari de mobilitzacions, en funció de com vagin, doncs, les negociacions que hi puguin haver, i sobretot, doncs, organitzant, doncs, els sectors, no?, i de manera més coordinada, no? És a dir, ara pots tindre, doncs, alguna mobilització o alguna vaga en un sector en una setmana, en una altra, el que intentarem és que, perquè es pugui visualitzar més de forma general, doncs, tot coordinar-ho molt més, no? I, per tant, analitzar cada sector, cada situació, les capacitats, i mirar de fer aquesta mobilització conjunta a la tardor. Sí.
Uh-huh. Per què costa tant sortir al carrer, senyor Ros?
A la gent li costa, fins i tot, a vegades, és quan en l'anterior crisi econòmica va passar, hi va haver un moment que la gent va quedar com noquejada, no?, per la situació de crisi, i quan hi va començar a haver la recuperació va ser quan la gent es va tornar a mobilitzar, no? Parlo, per exemple, del 15M no és en plena, no?
Sí.
Sinó que ve després, no? I altres, això és una cosa molt estranya. M'explica la gent ja més antiga del sindicat, que el propi 14D de l'any 88, no? Que ja era en el procés de recuperar i de sortir de la crisi. La gent hauria de sortir molt més, perquè al final els sectors on hi ha millors condicions econòmiques és on s'ha mobilitzat més i on hi ha més organització. Per tant, és evident que la mobilització serveix, no? Uh-huh. El tema del final, encara que sigui parcialment, haver aconseguit, doncs, derogar aspectes de la reforma laboral és perquè no hem parat de mobilitzar. Per tant, està demostrat que si et quedes a casa callat renegant, no es canvien les coses. Les coses es canvien mobilitzant, no? I nosaltres mobilitzaríem molt més. Nosaltres no tenim cap problema, això de que no volem mobilitzar. No, al contrari, nosaltres ens agrada la mobilització perquè sabem que és una eina per aconseguir més drets, però la gent costa, després, quan convoques, costa de tenir.
Certament, perquè quan hem vist, per exemple, alguna manifestació de pensionistes, dius, perquè no hi som tots al carrer, perquè tots, tard o d'hora, serem pensionistes, no sé si cobren o no.
Sabem, sí.
Però t'hi trobes que no hi ha gent.
Ens mobilitzem per les vostres pensions, les nostres, al fons, ja les tenim, que pare cert, eh? Hi ha una persona que, escolta, la gent el que s'ha de mobilitzar és perquè la seva pensió la pugui tenir. Els que la tenen ja la tenen, i és molt difícil que els hi retallin, no? Perquè ara els debats que hi ha de pensions és la base de càlcul per calcular la pensió que cobraràs. Un cop ja la tens, aquesta ja no es modifica, no?
Escolti'm, la proposta dels sindicats abans d'acabar seria un augment salarial d'un 3,5% per tothom, i a partir d'aquí anar-lo adaptant a cadascun dels sectors, tenint en compte les diferents especificitats de cada feina?
Sí, nosaltres situem això, no? És a dir, el 3,5% general per tothom amb caràcter retroactiu, des de 1 de gener, i després en cada sector i en cada empresa, com pactem la clàusula de revisió salarial, no? Si la fas en un any, si la fas en dos anys, com es fa? Les empreses que tinguin situació econòmica, doncs, que no ho puguin assumir i es pugui justificar, a part de la situació dels ERTOs que he explicat abans, també els convenis col·lectius sí. Tenen una cosa que en diuen la clàusula de despenjament. És a dir, que si tu demostres que, de veritat, econòmicament no ho pots pagar, doncs llavors hi ha uns mecanismes, no? Per tant, perquè podíem demanar un increment superior per tothom, però seria molt difícil que s'apliqués, no? Ara vam aconseguir a la SEAT un 6,5, no? I clar, però és la SEAT, són grans empreses, no? L'important és que arribi tothom, no? Per això situem, doncs, en una entrevista ens situaven, no?, algun periodista preguntant si era poc o no, evidentment que hauria de ser, nosaltres voldríem, doncs, el 100% de la inflació que hi ha en aquests moments, però també volem que arribi tothom, no? I això seria, doncs, una mica d'oxigen. I després, evidentment, a cada sector, doncs, aviam com s'aplicava la clàusula de revisió salarial. Uh-huh. Jo crec que és una proposta molt més que raonable i que les patronals haurien d'acceptar.
Senyor Ros, què li diria vostè a la patronal perquè aquesta negociació deixi d'estar enrocada pel bé de tothom?
Doncs que deixin de tindre una visió estreta i curta, perquè només miren la seva compta de resultats, però és evident que si a la gent no li pugen els salaris no compraran els seus productes. Per tant, al final, amb aquest enrocament poden acabar convocant doncs, una part de crisi de consum per a la gent no consumeix. L'altre dia estava reunit amb persones representants d'una gran superfície d'aquestes d'alimentació i explicaven que l'empresa els havia situat una dada que diu que estan mantenint els nivells de facturació o la gent compra menys. No? Per tant, bueno, no és res nou, però bueno, que t'ho digui una empresa amb dades d'evolució de l'any confirma el que es veu, no? Que tot està més car i que hi ha gent que ja no compra el mateix que comprava, alguns per el que pugui venir, però d'altres sobretot perquè no poden, no? I, per tant, el risc de no pujar preus és que no dinamitzem el consum i que es freni la situació i que, per tant, una situació que no hauria de passar, no? Si poguéssim controlar preus, sobretot d'això, d'energia, carburants i segurament d'alguns productes d'alimentació, i al mateix temps aconseguíssim uns increments salarials, jo crec que aquesta tardor que plantegen tant de recessió, tant de no sé quantos, no passaria.
Escolti'm, espero i desitjo que els treballadors no ens resignem com el 2008.
Exacte, això hem de fer. Jo crec que l'experiència del 2008, perquè crisis com aquesta, no, nosaltres no l'havíem patit directament, ens les havíem pogut explicar, la dels anys 90 no va durar tant, no? Jo crec que ens ha de servir d'experiència, tant com per... i els governs, per les polítiques de retallades, el que després van comportar, però també per la gent, per mobilitzar-se pels seus salaris, per les seves condicions de treball, evidentment, i perquè no tornem a patir retallades. Per tant, animar la gent a la mobilització, que serà la manera doncs, que no patim la crisi com la vam patir la del 2008. Ara hi som a temps.
Tots junts fem forces. Espero una tardor calenta. Tant de bo la patronal segui, el govern del senyor Sánchez també segui i que entre tots arribem a una solució, perquè el que no pot ser és que la gent no arribi ni a principi de mes. Ja no li dic a final de mes. A principi de mes és cobrar...
Sí, perquè quan et venen totes les factures et venen a final de mes i les targetes de crèdit i tot, ja, què fas la resta? No?
Efectivament. Senyor Camil Ros, com sempre és un plaer poder parlar amb vostè, el secretari general d'UGT de Catalunya. En continuarem parlant perquè es presenta, com dèiem, una tardor calenta. Gràcies, senyor Ros, i a continuar treballant. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650-51-53. 52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Partiràs amistós a l'estadi en benefici de la lluita contra l'ELA. I nosaltres hi serem.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres per Cope Punès i aplicacions Barça Manchester City.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Doncs estem a prop de la una del migdia, Herrera, COPE, Catalunya i Andorra. Coneixerem quina és la informació que està passant en aquest dimecres 24 del mes d'agost. I a la segona hora del programa, migdia, COPE, en parlarem, entre d'altres, del preu de l'habitatge, que puja un 6% respecte a l'any passat, però la compra-venda ha crescut un 3,5% i es situa a nivells de l'any 2008. I també parlarem d'una història molt trista. Ha pujat el nombre de persones que no poden pagar els medicaments o que tenen dificultats per fer-ho. Avui parlarem amb la gent de la ONG Ban Farmacèutics, que ha detectat aquest augment de la despesa de malalties de salut mental i també un increment de pobresa menstrual. D'això i més en parlarem després a partir de la una a migdia COPE, Catalunya i Andorra. Ara, les orelles ben obertes, perquè arriben les notícies. Fins ara.